Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dilluns 24 d'agost del 2026, un dia que comença d'entrada amb el cel serè, però atenció perquè avui, a mesura que avanci el dia, han de créixer les nuvolades. Les grans precipitacions del dia arreu del país s'esperen a la franja oest del Pirineu i també a la zona sud i litoral. Semblaria que a les nostres comarques, si plou, no serà d'una forma tan intensa, però no s'han de descartar aquestes crescudes de núvols que poden donar pas a algunes precipitacions, però això sí, segons les previsions meteorològiques, no seran tan intenses com en altres punts del país. Aquest matí ens despertem amb valors de 20 graus al centre de la ciutat d'Olot i de 18 graus a Ripoll. Ha refrescat i això es nota de valent perquè aquesta nit ja no ha sigut una nit de forta calor. La setmana es presenta amb un temps força variable, amb més augment de les precipitacions i amb un temps ja mirant més cap a la fase final de l'estiu. De què va el dia?
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Doncs avui volem saber com està la macroestafa que ha deixat sense vacances a centenars de persones aquest estiu. En el cas concret de la Garrotxa hi ha desenes de famílies que han patit les conseqüències. L'advocat Jordi Coma avança que l'objectiu principal de les famílies afectades per la presumpta estafa de l'agència de viatges de l'Escala ha de ser recuperar els diners. Les pèrdues econòmiques total volten als 2 milions d'euros. Com a defensa, algunes de les famílies que han vist com aquest estiu els hi han volat literalment les vacances.
No estem dintre una estafa convencional, estem dintre el que la llei, el que el Codi Penal, l'article 250, anomena una macroestafa, perquè ja supera els 250.000 euros, a més tinguin en compte el nombre d'afectats, el nombre de persones que s'han vist afectades. Hi ha una diferència penalment substancial. Una estafa convencional es condemna de 6 mesos a 3 anys i un delicte de macroestafa es condemna de 4 anys a 8 anys. No? Però ja dic, la majoria de les famílies, del punt de vista penològic, jo els dic que el deixin de banda i que el que hem de procurar és intentar treballar perquè se'ls pugui indemnitzar i puguin recuperar els seus diners.
Mentrestant, l'oficina de consum de la Garrotxa no para de rebre reclamacions relacionades amb aquesta estafa ara que han tornat a l'activitat. Totes aquestes reclamacions han estat derivades a l'oficina central de Barcelona. La responsable de l'oficina a Olot és la Núria Masó.
Els usuaris que ens fan les seves consultes, els consumidors, els hi recomanem també les ordres que ens han donat des de l'Agència Catalana de Consum, que és presentar primer la denúncia, i sí que som aquí per atendre a tot ciutadà consumidor que ens vulgui fer les preguntes pertinents. Poden venir, ens poden trucar o poden enviar un correu electrònic a consum@garrotxa.cat.
Avui també parlarem de la mobilitat perquè les Planes d'Hostoles estan satisfets amb les noves mesures de control de velocitat a la travessera urbana. L'alcalde Marc Puig manifesta que estan treballant amb el Servei Català de Trànsit per instaurar un radar de tram o dues caixes a les entrades del municipi.
La veritat que està funcionant molt bé aquestes mesures que s'han fet. Es va fer fa uns mesos el pintat de les dents de drac. Els Mossos d'Esquadra continuen fent campanyes aleatòries de controls de velocitat i s'està reduint la velocitat. Malgrat això, tenim encara algunes puntes durant el dia que els vehicles circulen amb bastanta velocitat.
I ja que parlem de control, càmeres de control als accessos de la Font del Querol i a la pista que va de Can de Bànol a les Llosses. L'Ajuntament candabanolenc ha instal·lat aquests aparells per evitar que vehicles no autoritzats accedeixin a la zona, permetent el pas només als empadronats a Can de Bànol o les Llosses, amb alguna mínima excepció. El cost de les càmeres ha estat d'uns 18.500 euros i ja estan en ple funcionament. Escoltem precisament en Joan Serra, que és regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Can de Bànol.
És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
Avui també parlarem d'un d'aquells grans projectes que sempre porta cua, el projecte del nou telecabina de Vallter, desperta aprovació i rebuig a parts iguals. Una de les entitats que du a terme la seva activitat a l'estació és l'Esquí Club Camprodon, que ha afirmat que Vallter necessita una modernització urgent si l'estació no vol tenir els dies comptats. En parlarem. A Sant Joan de les Abadesses, la caserna de la Guàrdia Civil va millorant el seu aspecte després d'una primera fase d'obres en la qual s'ha treballat en qüestions d'eficiència energètica, tancaments i calderes. Ara ja s'ha obert la licitació de la segona fase per continuar la millora integral d'aquest bloc de pisos. I a Planoles tiraran endavant obres per assegurar l'estructura del cementiri que portava un temps deteriorada. L'equip de govern ha estat sol·licitant finançament des de fa anys per fer-hi petits treballs. La Rosa Albalate és tinent d'alcalde de l'Ajuntament.
Es posen en condicions, res, s'ha de repicar tot el material, etc, perquè l'estructura perilla i es posen les canals, perquè amb el canvi climàtic les pluges cada vegada són més intenses i ens ho deteriora amb molta facilitat. I després només fem accés a persones amb mobilitat reduïda, que fins ara no el teníem. És una, quasi és com una responsabilitat dels ajuntaments mantindre aquests espais que són molt importants tant per la gent gran.
I en cultura ens hem de centrar en les danses. Més de 10.000 persones han passat per els diferents escenaris on han pogut veure uns 300 artistes. Aquest cap de setmana s'ha clausurat la 44a edició del Festival de les Preses en un acte que ha superat totes les expectatives. Les danses d'enguany s'ha centrat en la celebració del 50è aniversari de la Marbolenya. Escoltem, la directora de les danses és la Núria Feixas.
Des d'aquestes nits participatives que cada dia estaven pleníssimes, fins ara, no? Aquí al Parc de Pedra Tosca també, que hi ha hagut moltíssima gent, crec que és l'any que n'hi ha hagut més. Per tant, molt contents de que el públic hagi vingut a participar i li hagi agradat, no? Perquè tot, quan comentes amb gent, tothom li ha agradat molt les propostes artístiques que hi ha hagut en general, per tant, contents d'aquests bons resultats.
I en esports, èxit al segon torneig de pàdel de Santa Pau. Una dotzena de parelles s'han enfrontat en aquest esdeveniment, celebrat aquest cap de setmana en el marc de la Festa Major dels Municipis. I els organitzadors tenen clar que l'any que ve hi tornaran.
Hi ha el pàdel agrada, aquí en general, i aquí a Santa Pau també. Tenim una pista, ja fa uns anys que tenim la pista, i van dir això, ja n'hem fet algun de tornejos, durant l'any en fem un parell o tres, i van dir, doncs, per festes, ja que està bé fer esport, també per festes, i abans havíem fet algun torneig de futbol, i ja van dir, bueno, mira, fem un torneig de pàdel, no? I l'any passat vam començar, vam fer el primer, va respondre molt bé la gent, amb 16 parelles, i aquest any continuat.
Esteu escoltant els 5 minuts més, ens hi posem de seguida.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Ha estat, sens dubte, una de les notícies d'aquest estiu, aquesta macroestafa protagonitzada per una suposada agència de viatges de l'Escala que ha deixat a centenars de persones sense les vacances somiades. Una gran part d'aquestes són de la Garrotxa. L'advocat Jordi Coma ha avançat que l'objectiu principal de les famílies afectades per la presumpta estafa de l'agència de viatges ha de ser recuperar els diners. Les pèrdues econòmiques totals, atenció, volten als 2 milions d'euros. Coma defensa algunes de les famílies que han vist com aquest estiu no han pogut gaudir dels viatges que tenien programats. La presumpta estafadora es podria enfrontar a una pena que va dels 4 als 8 anys de presó. I ha parlat en Roger Isern.
A inicis d'aquest mes, com bé recordaran, es va tenir coneixement d'una presumpta estafa a famílies que havien contractat viatges per aquest estiu amb una agència de l'Escala a l'Empordà. Moltes d'aquestes famílies afectades són de la Garrotxa, que han vist com aquest estiu no han pogut gaudir de les seves vacances tal i com preveien. Després que comissaries de Mossos d'Esquadra de l'Escala, Figueres i Roses rebessin diverses denúncies, ara el cas es troba en un punt molt inicial. Algunes de les famílies han optat per contractar els serveis de l'advocat olotí Jordi Coma. En declaracions a Ràdio Llolet Televisió, com explica el cas de la presumpta estafa i del que significa.
No estem dintre una estafa convencional, estem dintre el que la llei, el que el Codi Penal, l'article 250, anomena una macroestafa, perquè ja supera els 250.000 euros, a més tinguin en compte el nombre d'afectats, el nombre de persones que s'han vist afectades. Hi ha una diferència penalment substancial. Una estafa convencional es condemna de 6 mesos a 3 anys i un delicte de macroestafa es condemna de 4 anys a 8 anys. No? Però ja dic, la majoria de les famílies, del punt de vista penològic, jo els dic que el deixin de banda i que el que hem de procurar és intentar treballar perquè se'ls pugui indemnitzar i puguin recuperar els seus diners.
Una de les vies que planteja l'advocat olotí per tal que les persones afectades puguin recuperar els diners, és demanar explicacions a l'Agència Catalana de Consum. Com es remarca que si l'agència en tenia coneixement d'aquests fets des de feia mig any o un any, hauria d'haver actuat.
I aquí potser es podria obrir una via contra consum. Contra consum, l'Agència Catalana de Consum, per la responsabilitat patrimonial que pogués tenir en les seves funcions d'exercici i control de les activitats empresarials. Per què? Perquè aquesta agència de viatges no estava donada d'alta com a empresa comercialitzadora, ni tampoc com a persona física, era intermediària dels grans tours operadors, no? Amb la qual cosa això feia totalment inviable que pogués exercir l'activitat que estava exercint.
Jordi Coma reconeix que és un procés complex i que els indicis fan pensar que serà molt complicat que les famílies recuperin els diners.
Però els indicis de la manera en què s'ha actuat, jo entenc des del meu punt de vista que serà summament complicat que les famílies afectades puguin recuperar els seus diners. Serà summament complicat perquè si no hi ha un assegurador al darrere o no hi ha un patrimoni de la qual en sigui titular aquesta persona que va ser l'autora d'aquesta estafa, és molt, molt, molt difícil que les famílies puguin recuperar els diners. En aquests moments hi ha indicis més que suficients com per pensar que difícilment els recuperaran.
El procés judicial d'aquest cas es preveu que sigui llarg i duri anys i de moment es troba en una fase molt inicial. La presumpta estafa ha deixat a desenes de famílies garrotxines sense el seu viatge planejat per aquest estiu.
I ara que mica en mica es torna a la normalitat, l'oficina de consum de la Garrotxa va rebent més reclamacions relacionades amb la presumpta estafa de l'agència de viatges de l'Escala. Ja en porta una vintena. Totes aquestes reclamacions han estat derivades a l'oficina central de Barcelona. Des de l'oficina garrotxina expliquen que aquelles persones afectades han d'interposar la denúncia primer als Mossos d'Esquadra abans de dirigir-se a ells.
Després dels casos de presumpta estafa a moltes famílies garrotxines per part de l'agència de viatges de l'Escala, algunes d'elles han decidit interposar una reclamació a l'oficina de consum de la Garrotxa. La majoria d'aquestes han arribat via online i algunes d'elles presencialment a la mateixa oficina. Una oficina garrotxina que ja va emetre un comunicat el passat 6 d'agost referent als fets, indicant els passos a seguir. La tècnica de consum del Consell Comarcal de la Garrotxa, Núria Masó, ha detallat que han rebut una vintena de reclamacions des que es va conèixer aquest cas. Per aquest motiu explica quin procediment recomanen que segueixi el consumidor.
Estem rebent ara algunes reclamacions, però els indiquem que els passos a seguir és sobretot anar a presentar prèviament la denúncia a Mossos d'Esquadra, que és l'organisme encarregat de gestionar aquesta possible estafa.
Masó afirma que encara segueixen rebent algunes reclamacions, però abans deriven aquestes persones a posar una denúncia.
Els usuaris que ens fan les seves consultes, els consumidors, els hi recomanem també les ordres que ens han donat des de l'Agència Catalana de Consum, que és presentar primer la denúncia, i sí que som aquí per atendre a tot ciutadà consumidor que ens vulgui venir a fer les preguntes pertinents. Poden venir, ens poden trucar o poden enviar un correu electrònic a consum@garrotxa.cat.
Unes 200 famílies, majoritàriament de la Garrotxa, s'han vist afectades per aquesta possible estafa per part d'una agència de viatges amb seu a l'Escala a l'Alt Empordà.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenci Cos som especialistes en climatització, des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas, perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'ns sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8. Florenci Cos. Avança't a la calor.
Més qüestions de l'actualitat d'aquest dilluns. El nou projecte del nou telecabina de Vallter despert aprovació i rebuig a parts iguals. Una de les entitats que du a terme la seva activitat a l'estació és l'Esquí Club Camprodon, que ha afirmat que Vallter necessita sí o sí una modernització urgent si l'estació no vol tenir problemes i no vol tenir els dies comptats. Ens ho explica en Marc Roura.
La transformació de Vallter cap a un model d'estació 365 ha obert un gran debat a la Vall de Camprodon, que gira al voltant de la modernització de les instal·lacions, la privatització de l'accés i la sostenibilitat de l'entorn natural de la vall. Des de l'Esquí Club Camprodon entenen que el projecte pugui generar reticències pel seu impacte, però expressen que l'estació està desfasada i necessita una actualització urgent. En parla el president de l'Esquí Club Camprodon, Pere Plana.
Per la sobrevivència del club ha de tenir una inversió. Després, que ens agrada més o menys la telecabina, això són a gustos. però sí que creiem que per la secció i per nosaltres, si no hi ha una inversió, crec que Vallter té els dies comptats.
Des de l'entitat camprodonina i especialment des de la seva secció d'esquí defensen que és important mantenir viu Vallter per garantir la continuïtat de la seva tasca. Escoltem el director tècnic de la secció d'esquí alpí de l'Esquí Club Camprodon, Amadeu Rossell.
Jo crec que ens espanten una mica els canvis, eh? I llavors doncs fa 50 anys quan en Josep Pujol Oliva va crear l'estació, segurament molta gent també es va tirar enrere, o també segurament tenia gent que no hi estava perfectament d'acord. I fa dos dies a Camprodon vam fer un homenatge a Josep Pujol Olí, reconeixent-li el valor i la valentia de fer una estació d'esquí, perquè ha donat molt a la vall. Llavors jo crec que els canvis espanten, però és bo intentar mirar el futur.
De moment, el projecte del nou telecabina de Vallter es troba en una fase inicial d'estudi, però el debat territorial entre la reconversió econòmica del Vallter 365 i la protecció de l'entorn natural fa temps que és ben viu.
I a les Planes d'Hostoles estan contents amb les noves mesures de control de velocitat de la travessera urbana. L'alcalde Marc Puig manifesta que estan treballant amb el Servei Català de Trànsit per instaurar un radar de tram o dues caixes a les entrades del poble. Amb el retorn de les escoles al setembre, els Mossos d'Esquadra intensificaran encara més la velocitat en aquest tram. Francesc Fernández.
La travessera de les Planes d'Hostoles és un dels punts on es necessita més control de la velocitat que porten els vehicles. Des de ja fa uns mesos, l'Ajuntament treballa per intensificar control els policials per acabar amb aquesta imprudència. L'alcalde del poble, Marc Puig, comenta el funcionament de les mesures.
La veritat que està funcionant molt bé aquestes mesures que s'han fet. Es va fer fa uns mesos el pintat de les dents de drac. Els Mossos d'Esquadra continuen fent campanyes aleatòries de controls de velocitat i s'està reduint la velocitat. Malgrat això, tenim encara algunes puntes durant el dia que els vehicles circulen amb bastanta velocitat.
Marc Puig assegura que s'està treballant amb el Servei Català de Trànsit per ficar un radar de tram mòbil o dues càmeres a les entrades del poble. Puig valora positivament les accions que s'han dut a terme fins al moment en aquest sentit.
La veritat que sí, que es nota que els vehicles circulen a la velocitat que toca. Va ajudar molt també la instal·lació dels dos radars pedagògics que tenim a l'entrada del municipi, però tot i això no era suficient i per tant vam haver d'incrementar els controls de velocitat per part dels Mossos d'Esquadra.
Poques setmanes abans que comenci un curs escolar, l'Ajuntament assegura que augmentarà la vigilància policial per tal que respecti el límit de velocitat d'un dels carrers més transitats del poble.
I a Can Demanul, càmeres de control als accessos de la Font del Carol i a la pista que va del poble fins les Llosses. L'Ajuntament de Can Demanul ha instal·lat aquests aparells per evitar que vehicles no autoritzats accedeixin a la zona, permetent el pas només els empadronats a Can Demanul o les Llosses, amb alguna mínima excepció. El cost de les càmeres ha estat d'uns 18.500 euros i ja estan en ple funcionament. Ens ho explica en Martí Palau.
L'Ajuntament de Can Demanul ha instal·lat càmeres als accessos de la zona de lleure de la Font del Carol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar els vehicles que hi accedeixen. Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Can Demanul.
És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquests moments saltarà una alarma.
Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Can Demanul i les Llosses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora que s'aprofitaven de tenir una targeta.
No hem de patir, o sigui, l'alarma saltarà, s'haurà de comprovar que realment aquest cotxe doncs, sigui autoritzat o no sigui autoritzat, perquè hi pot haver un error informàtic on que algú s'hagi canviat el cotxe, no s'hagi actualitzat el padró, etc. Llavors, per tant, hi haurà uns tempos, diguéssim, invento entre cometes una setmana per poder sancionar o no sancionar el cotxe que no estigui autoritzat.
Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500. El cost total de la instal·lació de les càmeres, que graven les 24 hores, ha rondat els 18.500 euros i ja estan en funcionament, però encara no són funcionals, perquè falta col·locar la cartelleria que indicarà la nova normativa d'accés.
Marxem ara cap a Sant Joan de les Abadesses perquè la caserna de la Guàrdia Civil va millorant el seu aspecte. Després d'una primera fase d'obres en la qual s'ha treballat en qüestions d'eficiència energètica, tancaments i la caldera, ara ja s'ha obert la licitació de la segona fase per continuar la millora integral del bloc. La intenció de l'Ajuntament és tenir enllestida aquesta i l'última fase durant el 2027 per poder estrenar els pisos abans d'acabar el pròxim any.
Les obres de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Joan de les Abadesses encara han la segona fase. Després d'una primera actuació per valor de 250.000 euros enfocada a l'eficiència energètica, ara es continuarà amb la rehabilitació general. L'Ajuntament ha volgut anar actuant per fases per poder-se acollir així a les diferents subvencions que van sortint. Per aquesta segona part ja s'aprofiten 75.000 euros de la Diputació de Girona per unes actuacions que costaran uns 300.000. Parla Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Ara nosaltres, amb aquesta licitació que tenim en marxa, abordarem sobre els 300.000 euros més, per tant ja portarem un muntant de més de 500.000 euros i ens quedarà per segurament tardor, principis de l'any que ve, una última fase que intentarem que sigui una última licitació que ja ens permeti abordar la totalitat de la rehabilitació. Estem parlant de la caserna Guàrdia Civil, una rehabilitació integral, estem parlant d'un milió d'euros d'inversió, que nosaltres en principi doncs anem atacant per fases, sobretot perquè les vinculem a diferents línies d'ajuts que van sortint.
L'Ajuntament vol aprofitar les ajudes per rehabilitar edificis de vivenda que sortiran durant la tardor, per acabar de fer front a aquesta segona fase i preparar la tercera. La previsió és que els habitatges estiguin disponibles durant el segon semestre del 2027.
Hem de recordar que són habitatges, seran habitatges socials, per tant preu fixat, regulat per llei, i que més endavant haurem d'anar treballant amb aquestes bases que des de l'Ajuntament i a través de concurs públic tothom es podrà apuntar i podrem després assignar aquests habitatges. Però bé, això no acabarà passant fins al 27, No sabem ara, no podem avançar si el primer semestre o el segon semestre, però bé, les obres finalment acabaran el 27 o està previst que es vagin acabant segurament ja de cara al segon semestre del 27.
En total, el consistori haurà invertit aproximadament un milió d'euros en la reforma integral de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, amb la clara voluntat d'aconseguir augmentar l'habitatge assequible al poble. La intenció és que parelles i famílies de Sant Joan i comarca puguin trobar un lloc on viure.
I on també estan d'obres és a Planoles, tirarà endavant la millora per assegurar l'estructura del cementiri que portava un temps deteriorada. L'equip de govern ha estat sol·licitant finançament des de fa anys per fer-hi petits treballs, però ara hi cal una intervenció més gran per eliminar, Guido, totes les problemàtiques.
Arran d'uns treballs ara fa uns anys, a la base dels carrers del cementiri, l'Ajuntament de Planoles va detectar problemes en l'estructura a causa de les elevades humitats que hi havia. Des d'aquell moment es portava demanant finançament a la Diputació de Girona, que ara l'ha concedit per tirar endavant les intervencions necessàries. Ho explica Rosa Albalate, tinent d'alcalde de Planoles.
Es refà tots els baixos, s'impermeabilitzen i es posen en condicions, res, s'ha de repicar tot el material, etc., perquè l'estructura perilla i es posen les canals, perquè amb el canvi climàtic les pluges cada vegada són més intenses i ens ho deteriora amb molta facilitat, i després només fem accés a persones amb mobilitat reduïda, que fins ara no el teníem. És una, quasi és com una responsabilitat dels ajuntaments mantindre aquests espais, que són molt importants tant per la gent gran com culturalment.
Des del consistori planolenc destaquen la rellevància d'un equipament com el cementiri, que, a més de tenir un cert valor patrimonial, compta amb unes bones vistes a la vall de Ribes. El cost de les obres pujarà als 33.000 euros, dels quals més del 90% vindran de la Diputació.
Ens financien 32.000 euros i jo crec que ja farem mans i mànigues perquè ens arribi a tot, perquè quedi ben maco.
Els treballs començaran properament i serviran per habilitar completament tot el cementiri de Planoles per a les seves funcions.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Obrim ara la carpeta cultural. Més de 10.000 espectadors i 300 artistes han passat per Les Dansa. Aquest cap de setmana s'ha clausurat la 44a edició del festival en un acte que ha superat totes les expectatives. Les Dansa d'enguany s'ha centrat en la celebració del 50è aniversari de la Marbolenc. Jan Brecha.
Més de 300 artistes han passat per les preses durant Les Dansa, que ha finalitzat aquest diumenge amb un rotund èxit de participació. L'activitat proposada de Cluenda ha sigut un acte dirigit a tothom en un recorregut circular que es podia veure balls a diferents països d'arreu del món, des de Sud-àfrica passant per Sèrbia, finalitzant amb Indonèsia. Aquests han sigut els estats que han portat balladors per dansar el seu ball tradicional. Diumenge, el Parc de Pedratosca es va convertir en un petit festival ple de públic. En parla Núria Feixes, directora de l'Est Dansa.
Des d'aquestes nits participatives que cada dia estaven pleníssimes, fins ara, no? Aquí al Parc de Pedratosca també, que hi ha hagut moltíssima gent, crec que és l'any que n'hi ha hagut més. Per tant, molt contents de que el públic hagi vingut a participar i li hagi agradat, no? Perquè tot, quan comentes amb gent, tothom li ha agradat molt les propostes artístiques que hi ha hagut en general, per tant, contents d'aquests bons resultats.
L'Est Dansa porta dins el 50è aniversari de Cercle de Cultura Tradicional i popular marboleny. El dilluns anterior van estrenar l'espectacle Allò que som, però no serà l'únic acte important que es farà per celebrar el mig segle de vida de l'entitat. N'ha parlat Roger Casalprim, president del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny.
Clara aposta que estem fent i que també ens fa molta il·lusió són dues coses més. Un documental barra reportatge que estem preparant de cara al mes de març de l'any que ve, que parlarem sobre el voluntariat, no? Aquest paper tan important a dintre l'entitat, que ha fet, no? Les persones és qui han fet tirar endavant l'entitat, doncs les posarem en valor. I després el mes de maig acabarem el darrer acte de l'any, serà l'estrena del nou espectacle de Marboleny Beta, on també parlarem de Marboleny, però des dels sentiments.
Un any més, l'Est Dansa finalitza amb èxit i superant les xifres de l'anterior. Aquest any ha sigut més especial que els altres pel fet de celebrar els 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. Amb això, l'Espresa es reafirma com una localitat apta i viva per continuar celebrant el festival Est Dansa.
Antoni Gaudí, protagonista a la Font del Passeig en Regull de Ripoll.
La nova Font del Passeig Regull de Ripoll lluirà un mosaic trencadís per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Les obres van començar a finals de la setmana passada i formen part d'una actuació impulsada per l'equip de govern encapçalat per Sílvia Orriols, qui ha assegurat que les obres també seran una forma d'embellir el passeig Regull.
Volem fer un homenatge en el centenari de la mort del gran arquitecte Gaudí i, per tant, consideràvem que calia fer alguna cosa rellevant. És una forma també d'embellir tot el que és el passeig Regull, que ja de per si doncs, és un paisatge fantàstic i extraordinari, però sí que volíem dotar-lo d'aquesta vitalitat, d'aquesta lluminositat extra, no? I en aquest cas hem escollit dues mosaicistes de renom internacional, com són la Dolors Simó i la Marta Macià, que s'han avingut a venir fins a Ripoll i pensem que hi haurà un abans i un després del passeig Regull després del seu pas per Ripoll.
A més de commemorar Gaudí, la nova font del passeig Regull també retrà homenatge a l'agrupació sardanista de Ripoll.
Sí, pretén ser un homenatge en el centenari de la mort de Gaudí, però alhora també doncs, vindicar aquesta agrupació sardanista tan activa i tan potent que hem tingut sempre al nostre municipi, que ha estat capaç de preservar doncs, la dansa tradicional catalana a dins de Ripoll. És un doble homenatge.
La proposta es va presentar entre les inversions dels pressupostos, però l'oposició hi va votar en contra perquè no es podien valorar individualment les múltiples propostes dins de la carpeta. Davant aquesta negativa, l'equip de govern d'Orriols ha hagut de finançar les obres d'aproximadament 40.000 euros amb fons de batllia.
És una aposta clara del meu govern a la que s'hi han enfrontat tota la resta de grups municipals que no ho veien clar o que anaven a buscar tres peus al gat per evitar que es fes. Penso que s'han equivocat i que quan vegin el resultat, que es preveu espectacular, doncs miraran de tirar enrere perquè no es pot estar en contra de l'art català.
La previsió és que els treballs a la Font del Passeig Regull finalitzin durant les pròximes setmanes.
Gràcies, Marc. Anem acabant. Una dotzena de parelles s'han enfrontat al segon torneig de pàdel celebrat a Santa Pau aquest cap de setmana.
La pràctica del pàdel es reafirma com un esport que està per quedar-se i no com una moda passatgera. L'Ajuntament de Santa Pau, amb motiu de la seva festa major, ha realitzat el seu segon torneig de pàdel. Gràcies a l'any passat, l'Ajuntament de la Vila ha volgut continuar apostant per aquest torneig, que de nou s'ha repetit el seu èxit. En parla Armand Plana, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Santa Pau.
Ja el pàdel agrada, aquí en general, i aquí a Santa Pau també. Tenim una pista, ja fa uns anys que tenim la pista, i van dir això, ja n'hem fet algun de tornejos, durant l'any en fem un parell o tres, i van dir, doncs, per festes, ja que està bé fer esport, també per festes, i abans havíem fet algun torneig de futbol, i ahir van dir, bueno, mira, fem un torneig de pàdel, no? I l'any passat vam començar, vam fer el primer, va respondre molt bé la gent, amb 16 parelles, i aquest any continuat.
Un total de 12 parelles han trepitjat la pista situada al Club Poliesportiu Santa Pau, un exemple que el municipi es viu en l'esport i amb ganes de continuar amb activitat física.
Si nosaltres aquí a l'esport ens mou, tenim, per sort tenim un recinte esportiu molt xulo, amb pistes de tennis, pista de pàdel, camps de futbol, i acostumem a fer força esport aquí al poble i organitzem tornejos de cada cosa. I ara aquest any això, fem el segon torneig de pàdel i amb moltes ganes de tornar a fer el següent l'any que ve.
Esdeveniments com aquest inciten i promouen l'activitat física a prop de casa amb veïns i amics. Amb aquest torneig de pàdel, Santa Pau tanca la seva festa major amb èxit. Ara només quedarà saber quan es farà el pròxim torneig al municipi.